A la recta final del programa d'avui dijous hem d'obrir les portes de bat a bat de l'aula de català. La secció L'Anell al Dit, avui en companyia del professor Dani Ruiz Trillo i el seu equip, a qui saludem. Molt bon dia a tots.
Molt bon, bon dia.
Bon dia sense accents.
I això per què?
És que fa unes setmanes va sortir la notícia aquesta que deien que traurien alguns, no alguns, la majoria dels accents diacrítics.
Gairebé tots.
Sí. Gairebé tots, no? De 100 o així, en deixaven només 14.
Exacte.
És correcte,
Pere? Sí, sí, de 150 en deixen. Sí.
Totalment correcte.
De 150 en deixen només 14.
Sí. Això aquí ho agrairan els estudiants, els alumnes?
Jo crec que no.
No?
Suspendran igual.
Que
ho aprovaran igual.
No, que tinguin el professor, si tenen el professor.
No, al contrari.
Carme, és que tinc el dia crític.
La gent que prova, suspendrà.
Te l'has perdut, professor.
Què ha dit?
Ah.
Què han dit?
No, que tinc el dia crític.
Ai, que bo.
Ai, Déu meu.
És que un dijous al matí...
Oi?
Doncs...
Sí, sí.
Me l'apunto que és digne de museu.
Ja ho té. servit, Servit, servit. Servit perquè comencem avui a destacar quin és el tema, professor.
Avui parlem de llibres i és que justament avui a les 6 al claustre del monestir el David, el nostre company de l'equip, el David Vila i Ros, presentarà el seu últim llibre i si parlem català?
Espera, i la cua aquesta que he vist ara?
La cua, que hi ha aquí. La cua és sí, per anar-hi, exacte.
Sí. M'han dit que hi ha gent que ha dormit a la plaça.
Ah, sí?
Sí.
Ni que fos català. Bruce Springsteen.
No, ni que fos la tauleta aquella de... Aquella tauleta...
Ah,
o iPad o no sé què.
No telefonia, parles de telefonia.
Sí. Ah, també és veritat, sí, sí. Encara ja no és sí. La cultura.
A mi m'ha vingut al cap un àbac, imagina't. O sigui,
a mi una tauleta ben paradeta.
Exacte.
Amb una mica, ara que som a mig matí, oi? Bueno, diran cap al migdia ja, però no aniria malament una mica de menjar aquí.
I tant.
Ho deixo com a idea.
Doncs aprofitem aquest matí de dijous, el mateix dia que es fa el claustre al monestir a les 6 de la tarda, la presentació d'aquest llibre d'en David Vila i Ros, I si parlem català, editat pels Tallers per la Llengua, i doncs la gent que hi vulgui anar, encoratgem des d'aquí, des de cugat.cat, els nostres oients a anar-hi, perquè crec que és important que la gent prengui consciència, oi, David?
Sí, és un llibre que sobretot el que vol és transmetre la importància de mantenir-nos parlant en català, perquè hi ha aquest hàbit tan arrelat dels catalans de canviar de llengua, quan veuen algú que té un color de pell lleugerament diferent o que va vestit d'una manera... diferent, per dir-ho tal com anem nosaltres, o que li sembla que ve de l'altra part del món, o que d'entrada s'expressa doncs, en castellà o en una altra llengua, i els catalans ja, per norma general, tendim a pensar que, calla, no ens entendran català i es produeix el canvi de llengua, no? Que es produeix en una majoria aclaparadora de les situacions, de les interaccions lingüístiques. I això fa que l'ús social del català vagi baixant. Això, a vegades ens sembla que no, que pel fet que jo deixi de parlar català en algun moment doncs no passa res, però si som molts els que ho fem i constantment, doncs evidentment això té un impacte molt, molt negatiu en l'ús social del català. I de fet tots els estudis que van sortint doncs així ho mostren, no? Que cada vegada hi ha més gent que sap parlar català i la pràctica cada vegada hi ha menys gent que el parla. Per tant, aquesta tarda sí, parlarem d'això una mica, de la importància de mantenir-nos amb normalitat en català i veurem que les persones que venen de fora se senten molt més acollides quan utilitzem amb ells la llengua, perquè no els estem barrant cap porta, no?
Se senten part de la nostra comunitat.
Correcte, se senten plenament integrats.
Acollits.
Exacte.
I crec que això és important. I també la llengua en si també és important.
Evidentment. La llengua no és només un instrument de comunicació, és una manera única, genuïna d'interpretar l'entorn, cada llengua, i per tant hem de promoure-les, defensar-les totes, al món hi ha més de 5.000 de llengües, i nosaltres, doncs clar, hem de defensar d'entrada la nostra, no? La que es parla en aquest
per
país.
Per començar, la nostra, evidentment. Sí.
Exacte.
Molt bé, Cristina, avui que...
Bon dia.
Un dijous més aquí, a Com l'Anell al Dit de Cugat.cat. Quin és el poema que has portat que suposo que té a veure amb llibre?
Té a veure amb llibre, sí. He triat un poema una mica així diferent, perquè he triat un poema de Joan Brossa. Joan Brossa, el barceloní que va morir el 1998, i porto un poema d'un poemari del 1995. I Joan Brossa tenia una manera especial d'entendre la vida, feia teatre, poesia i poemes visuals. I us porto aquest poema, ja que he recordat que a vegades a mi o sigui, jo he devorat un llibre. Allò que es diu, he devorat un llibre perquè m'agradava tant que no he pogut parar de llegir-lo. Però, en canvi, hi ha altres vegades que me l'han fet empassar. I llavors us porto aquest llibre que Joan Brossa titula Cuina. I diu així. Em van fer menjar un llibre. L'endemà vaig haver de menjar un altre llibre. En sortir, em restava a la boca un tros de pàgina que vaig escopir al carrer. El metre em va veure. Vaig haver de tornar a entrar i aquesta vegada em vaig haver d'empassar 4 exemplars d'un cop. En acabar, em van fer obrir una boca de pam per veure si hi restava res. M'ha semblat...
Molt, molt, molt bé. La veritat és que el Joan Brossa, que com, a part de gran poeta, va fer molts tipus de poesia diferents. És curiós perquè vivia al meu carrer i una vegada me'l vaig trobar a la parada de l'autobús, esperant l'autobús,
I vau parlar.
I vam parlar, sí, perquè normal i corrent, però la veritat és que em va fer molta il·lusió. Jo sabia que vivia allà, però trobar-me'l al carrer em va fer molta il·lusió. Sí, li vaig dir que el coneixia, que el seguia, que el llegia i que m'agradava. Sí,
que bé.
O sigui que no et va fer obrir la boca.
Molt interessant. Tot el
a veure si t'havia quedat alguna pàgina.
M'ha fet pensar en l'expressió que hi ha de la lletra amb sang entra.
Amb sang entra, també.
Oh, això és molt antic, Pere?
Uf. Sí?
Sí.
És tan antic que em ve l'expressió en castellà i l'he de traduir.
És que això... Jo també l'he sentit en castellà.
Sí.
De fet, em sona millor, però és per costum, eh?
Ja. Yeah.
Però vaja.
Però bé, aquí no li han fet empassar un llibre, no?
Sí.
També.
Exacte. En canvi, quan pots devorar-los...
Quan pots devorar-los, és fantàstic.
Sí. El problema suposo que és quan des de petit et fan empassar llibres i no donen l'oportunitat que els devoris, pot produir l'efecte contrari, no? I que després, en lloc de convertir-te en un lletraferit o en un amant dels llibres que no pots deixar de llegir, doncs
no
els rebutgis,
llegir,
no?
Sí.
I quan te n'adones que no, que els llibres els pots devorar, literalment, perquè és que és la paraula, jo crec que se t'obre tot un univers.
Sí.
Jo a l'institut odiava Maria Mercè Marçal.
Clar.
I la meva Cristina i altres contes, perquè era com obligat. Obligada a lectura i obligada a interpretació, perquè a més... en un dels contes jo vaig interpretar una cosa i resulta que el professor em deia que no era jo, sinó que l'autora volia dir una altra cosa. I no sé si és el motiu pel qual vaig repetir batxillerat, però,
no, però
la qüestió és que la discussió no va acabar.
S'hauria de vigilar, jo crec, professor, de fer que llegeixin els nanos el que han de llegir, però fer-los veure el gust, o sigui, fer-los trobar el gust per la lectura i no obligar a vegades a llegir coses, o això, obligar a pensar que allò vol dir allò, vull dir, quan llegeixes tu ho interpretes.
Sí. Com quan tries un tema per un programa de ràdio, que hauria de ser
per
una
exemple,
cosa no obligada.
Lliure.
Bé. Parlant de temes, avui el tema és el llibre que ve del llatí liber, que vol dir escorça d'arbre. Suposo que perquè...
És un escrivent.
Sí? És on escrivien?
Els romans, sí.
Els romans. I, de fet, biblos, que és com es diu en grec, doncs també significa escorça d'arbre, i buch, en llengua germàniques també, significa escorça d'arbre. El David, suposo que avui ha portat una paraula, també la paraula de setmana relacionada amb el llibre.
Sí, sí.
Quina paraula has portat?
De fet, m'agrada que hagis tret l'etimologia de llibre, i aquest liber, no?, que volia dir això, la part interior de l'escorça, no?, que es veu que és on els romans escrivien i d'aquí va derivar la paraula, perquè liber, en llatí, una altra paraula que es deia igual però que tenia un altre significat, volia dir lliure, també. Val? Són dues etimologies diferents, però coincideixen aquesta paraula llatina liber, que tenia aquests dos significats, i que, curiosament, clar, fa que això els llibres els puguem associar a ser lliures. A mi em va agradar, per això la paraula que he triat és lliure, no? Lliure, el diccionari literalment diu que és no subjecte al domini d'altri, és a dir, oposat al serf, a l'esclau, no sotmès a un poder extern, a una autoritat arbitrària, a reclusió, a empresonament o a subjecció. Per tant, jo crec que el llibre, si una cosa ens permet, precisament és això, això que dèiem de devorar llibres, no? Ens permet ser lliures. I si fem un recorregut per la història, podem veure que la relació entre el llibre i ser lliure és constant, perquè fins i tot quan la gent no sabia llegir, o molta gent no sabia llegir, el que s'intentava des dels grans poders era precisament això, que la gent no n'aprengués, perquè sabien que a partir del moment que llegissin, doncs, començarien a aprendre coses que potser no sentien en el seu dia a dia i qüestionarien determinats règims que hi havia, no? També és curiós, per exemple, que quan al principi de l'aviació es feia servir també els vols per llançar pamflets, perquè clar, evidentment en aquella època doncs, no hi havia televisió, no hi havia per descomptat internet mòbil, la comunicació era molt menys fluida que actualment, i si volies fer arribar una idea a algú i pel boca a orella doncs, no podies entrar en el territori enemic, doncs podies passar volant i llançar-ho. No?
Per tant, era la propaganda.
Era una amenaça, sí, era aquesta propaganda, era propaganda, oi? Per tant, hi ha tot aquest tema de l'amenaça que representen els llibres.
Bústia, llavors ho deixem.
Exacte, tret que posis aquell cartellet de no admetem correu comercial. Però clar, això, quan et ve un avió a dir-li, tampoc m'acaba de ser... Es pot provar, eh? Hi ha uns cartells molt grans...
A la platja encara tens espai, eh?
Exacte. Sí.
El llenguatge de banderes va sorgir d'aquí.
Sí. Evidentment.
I bé, parlant de llibre i lliure, doncs també l'Alemany nazi, no?, que es van cremar tants llibres que atemptaven contra el règim nacionalsocialista, el franquisme, que també prohibia molts llibres i hi havia la censura, i bé, fins i tot el llibre clàssic, no?, del Ray Bradbury, el Fahrenheit 451, el 451 graus Fahrenheit és la temperatura que crema el paper, i en aquest llibre de ciència-ficció doncs, és una societat en què per controlar la gent el que fan és cremar els llibres. Per tant, jo crec que, a banda de que l'etimologia, doncs, el liber i el liber, llibre i lliure, doncs, sigui tan similar, doncs, jo crec que no és casualitat i que en el fons doncs, hi ha una relació estreta entre la paraula llibre, que era el tema d'avui, i la paraula lliure que he volgut triar.
Molt bé. Jo ja tinc una pregunta per cadascun de vosaltres.
Ja hi som.
Sobre els llibres.
No en té prou de fer de professor de classe.
Haurem de fer la secció al test.
Ja
estem retallant secció al final.
Cristina, quin va ser el teu llibre infantil o juvenil preferit i quin va ser el teu llibre, o quin és ara, quin ha estat, el teu llibre per adults preferit?
Jo com infantil llegia contes de la Castanyera, el Patufet i aquestes coses. Així no era molt de llegir, eh? De joveneta vaig enganxar-me molt al Petit Príncep, de Saint-Exupéry, i encara el rellegeixo. És un llibre que encara rellegeixo i m'agrada molt. I com ja de gran, diguem, el meu llibre preferit, i que us recomano si no l'heu llegit, és 84 Charing Cross Road. És un llibre molt petitet, és de la Helen Humph, i tracta, bueno, ella va començar a escriure, és una escriptora que busca llibres incunables i llibres que han desaparegut, i ella està a Nova York i escriu a Marks & Company a Londres, una llibreria de Londres, i són les cartes, tot el llibret, són les cartes entre la Helen i el Frank, que és el llibreter, i arriba a haver una relació d'amor i no, bueno, a distància, no?
No diguis al final.
No, al final no. És un llibre molt curtet i és el llibre que em va fer decidir-me a escriure.
David, quin va ser el teu llibre infantil juvenil preferit i quin ha estat o és el teu llibre per adults preferit?
Doncs jo he de reconèixer que el que em va enganxar molt a la lectura quan era més aviat petit van ser els Tintín. Vaig començar a llegir Tintins i vaig una història, encara ara m'agraden molt,
els
rellegeixo. Jo ho recordo com realment el que em va enganxar absolutament a la lectura, i després d'aquí evidentment vaig saltar contes, llibres, etc, però d'entrada el primer que vaig llegir i que vaig devorar, i torno a fer servir la paraula perquè recordo que era el que em passava amb els llibres del Tintín, eren aquestes històries, i també Massa Grans i altres, no? Però sobretot el Tintín en particular, de ben petit, és el que em va atraure més. I després va ser Pere Calders. Sense cap mena de dubte per mi, o sigui, la influència de Calders va ser agafar un llibre de Calders, crec que era Invasió Subtil, no m'atreviria a recomanar-ne cap ara en particular, potser aquest, potser Cròniques de la Veritat Oculta, qualsevol dels seus llibres, especialment els de contes, però també les novel·les són extremadament interessants, però els contes, va ser llegir-ne un i pensar és això, i quedar-me absolutament enganxat a la literatura, ja no només a ell sinó a tots els autors, i a més sentir-me empès a escriure, la necessitat d'haver de descriure també allò que deia Calders, que explicava històries que més o menys li havien passat, doncs si em vaig decidir a ser escriptor, sé que és gràcies a Pere Calders, als seus contes i haver-los llegit d'aquesta manera tan addictiva, m'atreviria a dir.
Carme, quin llibre infantil o juvenil et va agradar i quin llibre per adults t'agrada o t'ha agradat?
Mira, em passa com a la Cristina. que en aquella època recordo col·leccions de llibres i contes, contes populars. La rateta que es comblava a l'escaleta i després una col·lecció en castellà que hi havia títols com El último mohicano, Mujercitas.
Sí. Clàssics de la literatura clàssics americana.
Sí. Això era una col·lecció, recordo. Anna Maria Matute, també, en aquell moment, però això més lligat a l'escola. Després, ja en edat adulta, jo tinc un llibre que per mi és especial, perquè no puc dir que sigui una lectora, diguem-ne, a l'ús. Em sento partícip d'aquella història perquè conec la història i els personatges. I per tant, per mi, allò va ser una lectura, diguem-ne, molt especial, no? És una sensació com estranya. Estàs llegint una història que tothom la pot interpretar com vulgui, però tu aquella història ja l'has vist en la realitat, saps? Uh-huh. I aquest és un llibre que es titula Una mare, una madre, que és d'Alejandro Palomas, un excompany meu de l'institut, que, bueno, és un dels autors ara de moda. I després, si mirem altre tipus de lectures, a mi la novel·la m'agrada molt i vaig llegir, no recordo ara quin és l'autora, és una autora, és un llibre que em van recomanar, es titula Quién soy. Aquest llibre també està molt bé, hi ha història, hi ha geografia, hi ha aventura, hi ha emoció, hi ha una miqueta de tot. Són un llibre dels típics per l'estiu, saps?
Sí.
I està molt bé.
A mi, de petit, em va encantar El zoo d'en Pitus.
Sí, home, és un clàssic. Jo Viatge al País dels Lassets, tots aquests. Jo
sí.
També volia comentar-los, perquè és que també tinc molt bon record.
Oh, és que sou molt joves, jo això no existia a la meva època.
Ja està.
I de gran, no, segons qui diria, al revés, diria, no em sona de res. De gran, en diré tres perquè els dos que més m'agraden són d'escriptors que no són catalans i llavors després n'he buscat un que és un escriptor català, tot i que ell no va néixer a Catalunya, diguéssim, però sí que hi viu actualment. Els dos que més m'han agradat són El cartero de Neruda d'Antonio Escàrmeta, que com a mínim potser en coneixeu la pel·lícula que se'n va fer també, i Sostiene Pereira, o Afirma Pereira en català, de l'Antonio Tabucchi, que també se'n va fer una versió cinematogràfica, que potser us sonen les pel·lícules. I el llibre en català d'un escriptor català, del Matthew Tree, El Cat, un anglès viatja per Catalunya per veure si existeix. I sí, que realment existeix. Pere.
Hola.
Benvingut.
Hola, gràcies.
Abans de la cançó de la setmana que ens has portat, si vols, el test quin va ser...
Si vols, No té cap pinta, és molt fort.
Tinc pinta de no llegir, o com va?
Que
jo escric també,
Sí, exacte.
I posa música i tot.
És cantautor. Molt bé, un tal Pere, de Terrassa. Des d'aquí el recomanem,
Oh, i tant.
Ara no posis la pilota, perquè se m'està acabant el temps.
Se t'acaba el temps per la secció.
No li podrà donar...
En 5 segons abans de començar la secció.
Doncs mira, et comento, el meu llibre preferit de quan era petit era El petit vampir, que era una col·lecció que hi havia diferents volums. Per què es diu volum? Perquè abans el paper ocupava molt i d'aquí ve la paraula volum quan hi ha diferents fascicles. És molt interessant això.
Sí.
I després allò em va enganxar. A més, també em va enganxar el Triar la teva aventura.
Sí.
Oh, sí, era molt maco. Sí. Però no tinc temps per comentar-ho. I després, d'adult, un llibre que em va canviar i dic canviar perquè va fer que el meu imaginari a l'hora d'escriure cançons i plantejar-me què és el que volia jo explicar és l'elemento, ho dic en castellà perquè me'l vaig llegir així, del Ken Robinson, un seguit d'entrevistes a gent que havia triomfat a la vida i que han triomfat a la vida, i en aquestes entrevistes s'indagava sobretot en la seva educació i en quin és el moment de la seva vida en què van descobrir aquell element que els apassionava
i els hi feia estar a gust, i en aquest element precisament és en el que han triomfat. I per comentar-ne un altre, que és dels últims que m'he llegit, és diria que L'economia de l'absurd, que no és que sigui una novel·la, sinó que és un seguit de veritats sobre el món on que vivim i com està organitzat, i fa una miqueta de ràbia llegir-lo perquè et fa la sensació que no pots canviar res, però en realitat crec que crea consciència i val la pena molt tenir-lo present per intentar canviar realment, i que sigui amb grans de sorra o gotes d'aigua, el que ens envolta. De L'economia de l'absurd és un llibre que sí que hauria d'estar als instituts. I comencem amb la secció de... Digue'm.
Sí, no, i en aquesta línia hi ha un llibre que és el negocio de la comida, que també està en aquesta línia. Aquest també està molt interessant i també fa molta ràbia, eh?
Ja, és que aquest
que fa aquest ràbia. Sí que el devoraràs.
Ah,
sí, sí. I l'Elemento, que sabeu que em sembla que és una lectura recomanada pels alumnes de universitat, d'ensenyament primari. Sembla.
És que val
educació
moltíssim
primària.
La pena, però molt, molt.
Sí,
la veritat,
sí.
És un canvi...
I farem un cop d'ulls.
Anem per la música, xatos.
Va, som-hi.
La cançó de la setmana, on te'l
pera? La cançó de la setmana és, i us heu d'esperar perquè encara no us la diré. Està... Exacte. El tema va de llibres, no? Doncs et diré que el 23 de març d'enguany es va publicar un llibre, no? És notícia. El viatge literari per la trajectòria del grup del que avui parlarem. Però abans de continuar per aquí, us vull parlar del ICFO. L'ICFO són les sigles de l'Institut de Ciències Fotòniques, que des de fa uns anys organitza un concurs per a escoles anomenat La Llum de les Ones. El concurs per a les escoles anomenat La Llum de les Ones premia 10 contes i poemes dels alumnes participants. L'ICFO, l'Institut de Ciències Fotòniques, des de fa uns anys organitza un concurs per a escoles anomenat La Llum de les Ones i demana a 10 grups de música que musiquin els 10 contes i poemes premiats dels alumnes participants. A l'any 2013, a Blaumut els van assignar el conte Un desig fugaç, de Clara Pous. Un dels 10 contes i poemes premiats per l'Institut de Ciències Fotòniques dins del marc del concurs de La Llum de les Ones que organitzen cada any. I resulta que Blaumut, concretament en Xavi de la Iglesia, que és el cantant, a partir d'aquest conte va escriure la cançó Previsions d'acostament, que s'ha editat físicament juntament amb el llibre blau de Blaumut, i que és un acostament literari a l'univers personal i professional de la banda.
Previsions d'acostament d'un cometa sense vent. Ell espera tan pacient la línia recta dels seus ulls. Plou amb decimals que s'encén. Com pot caçar una estrella i fer llarg aquell moment tan fugaç com el present, tan brillant com el secret més ben guardat del professor. Plou amb decimals mentre cal
els Blaumut amb aquesta previsions, amb aquest tema, previsions d'acostament. Ja no recordo, Pere, l'institut aquest.
ICFO.
Resumint.
A mi m'ha semblat francament interessant i t'agrairia que ho tornessis a repetir per si algú no li ha quedat clar.
Sí, no, però... si ja no ens ha quedat no, clar la primera.
La... Està molt bé. L'ICFO, que és l'Institut de Ciències Fotòniques, es dedica a estudiar la llum, organitzen un concurs, el va guanyar en una de les seves edicions una bona noia que li van passar aquest text al Blau Mut el 2013, i ara el 2016 han aconseguit treure un disc al voltant de la cançó que van crear amb aquest relat. I la cançó bàsicament parla de com un nen fa els càlculs per intentar atrapar una estrella. I ho recomano bastant el videoclip perquè està il·lustrat pel Xavier de la Iglesia, i que és el cantant de Blau Mut, i clar, la representació que veus allà és
xula,
tot un espectacle.
Ja ho he vist.
Guanya molt la cançó amb el videoclip, que normalment és el que hauria de fer un videoclip, no? El fer que la cançó t'agradi encara més.
Clar.
Aquesta no li calia, però el videoclip fa que pugi molt més.
Molt bé, senyors. Avui ens hem carregat de llibres, eh?
Que bé.
Sí.
Marxem amb tota la, la motxilla plena.
Sí, més llibres. Sí, molta recomanació. Sí.
Més llibres, més llibres. O més llibres, més llibres. Oi?
Molt bé, doncs hem de tancar el programa.
Sí, moltes gràcies. Cristina Company, David Vila i Ros, un tal Pere.
Gràcies.
Merci.
I fins d'aquí dues setmanes.
Ens veiem.
A Comlanella,
fins d'aquí dues setmanes a l'equip del professor Dani Ruiz Trillo i a vostès, ja saben, demà tornem a les 9 del matí puntuals. Serà divendres, un nou Sant Cugat a fons. Adéu.